Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
És beneficiós per al comerç pacífic a carrers? Els experts creuen que sí, però matisen que aquests canvis urbanístics han d'anar acompanyats d'altres accions dinamitzadores. Aquesta és una de les conclusions que s'inclouen a l'última edició de l'Observatori de Centres Urbans impulsat per la Fundació Comerç Ciutadà. En ple debat sobre l'avinentesa de convertir carrers en prioritaris per a vianants, Sabadell hi apareix, i més concretament l'àmbit del voltant de la plaça del Mercat. Per al coordinador de l'Observatori i gerent de Comerç Centre, Jordi Obradors, aquest àmbit té molt de potencial que no s'ha sabut explotar. Són declaracions al Matí.
Per tant, aquest concepte dels apetals és ideal perquè tenim espai, no passen cotxes, és excel·lent. Tenim locals buits, per tant, podem anar a captar nova emprenedoria, podem fer una ordenança per tal d'ordenar el tema de terrasses i oferta gastronòmica al carrer, a la zona peatonal, sense massa problema. Tenim espai, tenim situacions, hi ha bancs, hi ha arbrats, hi ha ombres per estar. Per tant, és una zona d'altíssim potencial que el mercat central també podria liderar amb una oferta relacionada amb la gastronomia, eh? I per tant allà tenim un enorme potencial, però és clar, aquí vam fer l'obra i aquí ens hem quedat.
Entre les mesures de futur per avançar en aquesta direcció hi ha els anomenats APEUs en fase de tràmit parlamentari, uns ens de gestió público-privada per reactivar les zones comercials.
Titulars.
Karen Madrid, molt bon dia. L'Ajuntament de Sabadell constata que els casos de desnonament, ja sigui per impagament o per ocupació, continuen anant a l'alça.
La regidora d'Habitatge en Funcions, Glòria Rubio, ha situat la xifra en una mitjana de 12 desnonaments a la setmana. El govern demana un esforç conjunt per visibilitzar aquesta problemàtica i no normalitzar-la.
I en aquest Notícies Migdia us presentarem el programa d'actes de les festes majors de la Creu Alta i Can Rull. Els dos barris s'engalanen per viure 3 dies de celebració, en què també, si ens ho permeteu, Ràdio Sabadell serà protagonista.
L'emissora pública farà demà a la tarda una prova puntuable per al concurs de llamps i trons. Així mateix, Ràdio Sabadell rebrà el Diable d'Honor que cada any atorga la Colla de Diables de la Creu Alta per la seva tasca de difusió de la cultura popular.
Els joves waterpolistes Fran Valera i Òscar Asensio podrien fitxar per l'Astralpool Natació Sabadell en les pròximes hores.
Valera és un extrem de 20 anys del CNB, mentre que amb només 18 anys, Asensio ha debutat a la Lliga Premat amb el Sant Andreu i la selecció espanyola a la Lliga Mundial.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Els núvols no acaben de fer net, encara en tenim força en alguns sectors del litoral, també del prelitoral, i d'altres cap a la zona més del Pirineu. Durant les properes hores, en canvi, dominarà més el sol cap a l'interior del territori català. Aquests núvols en alguns sectors del litoral també s'acabaran de trencar, però en d'altres es mantindran deixant el cel mig ennuvolat, però a la vegada també podran créixer algunes nuvolades en punts del prelitoral. Molts núvols, poca pluja, perquè avui tan sols s'espera algun ruixat esporàdic més cap a la zona del Pirineu i durant la tarda. Pel que fa a les temperatures màximes, avui les més altes s'han de registrar cap a l'interior, cap a les comarques de Ponent, aquí arribant a temperatures d'uns 26-27 graus les més elevades. De cara al final del dia, aquests núvols baixos que comentàvem han d'anar a més, han de guanyar extensió i afectaran especialment el Camp de Tarragona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per quina és la situació al transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara?
Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, informar que Renfe ha arribat a un acord amb els organitzadors de diversos festivals d'estiu de música, com Jardins de Pedralbes, Canet Rock, Castell de Peralada i Cruïlla, entre d'altres, pel qual els assistents que s'apropin als punts en Rodalies es beneficien de descomptes del 30% en el bitllet de tren per arribar-hi. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora hem de destacar 2 quilòmetres de retencions a la C58 a l'accés a Barcelona i també circulació lenta durant 1 quilòmetre a la ronda litoral, en aquest cas en direcció al Nus de la Trinitat.
la notícia del dia.
La vianantització dels carrers no és suficient per dinamitzar el comerç. Aquesta és una de les conclusions de l'últim informe de l'Observatori de Centres Urbans, impulsat per la Fundació Comerç Ciutadà. Tot i que en un entorn urbanístic còmode per als clients pot afavorir els negocis, l'informe documenta casos en què la transformació dels carrers no els ha reforçat. A Sabadell, Karen, un exemple d'aquest fenomen seria l'entorn del Mercat Central.
Sí, tot i que aquesta zona és per a vianants des de fa anys, també és una de les del centre que acumula més comerços tancats. El coordinador de l'Observatori de Centres Urbans i gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, destaca la importància d'anar molt més enllà de la transformació de l'espai públic.
Si només faig la transformació i aquí em quedo, que és una mica la dinàmica de Sabadell dels darrers temps, o dels darrers anys o dècades, des que es va començar la transformació del centre, ens passarà el que ha passat a la zona peatonal. A la zona peatonal tenim una zona que des del punt de vista teòric de l'espai públic és excel·lent. Tenim carrers, peatonals, un bon entramat de carrers, tenim l'aparcament a sota el mercat, tenim una bona oferta que és el mercat, però algú ha fet alguna cosa? O només l'hem patronalitzat? Hem treballat un projecte de recuperació d'aquest espai? És a dir, hi ha un munt de diner públic enterrat d'allà que la ciutat no l'està rentabilitzant.
El mateix informe de l'Observatori de Centres Urbans apunta que, en general, dues de cada tres persones que passegen pel centre acaben comprant. Tot i això, els comportaments dels clients són molt diferents depenent de la zona de la ciutat. La naturalesa dels negocis explica el nombre de compres que registren. Obradors ha posat l'exemple següent.
Una persona, a Zamenhof, entra a diverses botigues per comprar, compra el vi, compra el pa, compra la fruita i compra, no sé, després entra a la farmàcia. I dius, clar, hòstia, és una sola persona, però ens ha donat un factor de conversió molt alt.
No?
Clar. Per tant, nosaltres coneixem l'especialització de cada zona i podem donar factors de conversió de cada zona.
Obradors considera que la creació de les àrees de promoció econòmica urbana, els anomenats APEUs, afavorirà la dinamització de les zones comercials. En aquest sentit, tot i que la legislació encara està en tràmits parlamentaris, assenyala la importància que els negocis comencin a pensar en les polítiques necessàries a la seva zona per començar a implantar-les quan estigués en vigor.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, la Crida per Sabadell ha decidit en assemblea que els seus tres regidors donaran suport al republicà Juli Fernández a l'alcaldia de Sabadell en la sessió de constitució del nou ajuntament, que tindrà lloc el 15 de juny. Els cridaires argumenten que la mesura vol, sostenen, evitar que el PSC de la corrupció i el 155 torni a instal·lar-se a l'ajuntament. Marc Serrano, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'objectiu de la formació és, al·leguen, evitar un retorn al passat. La militància de la Crida ho va decidir dissabte a la Sala Polivalent del Nord. Els anticapitalistes admeten que els resultats de les eleccions no permeten formar un nou govern d'esquerres i de transformació que gaudeixi d'una clara majoria, però sí que, diuen, permeten evitar que l'herència del bustisme torni a impregnar l'administració amb les seves males pràctiques, asseguren literalment. Declaracions a Ràdio Sabadell de la número 2 de la Crida i regidora electa Nani Valero.
Em sembla que és una evidència, no és només per nosaltres, és una evidència, vull dir, vas formar part 11 anys del seu govern i en el... I quan es va iniciar la tramitació del contracte d'Esmatge, ella era la tinent d'alcalde d'Espai Públic, per tant, doncs, una part de responsabilitat, evidentment, hi tindrien el tema.
La Crida finalment insta totes les forces compromeses amb la democràcia i amb la lluita contra la corrupció a donar suport també a Juli Fernández. Només si el republicà aconsegueix també els vots de Junts per Sabadell i el de l'únic edil de Podem, podrà arrabassar la vara a la socialista Marta Ferrés. Esquerra, per cert, ha convocat aquesta tarda una assemblea de militants per aprovar la proposta que presentaran a la Crida, a Junts i a Podem per mirar d'aconseguir l'alcaldia.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El govern quadripartit, tot i estar en funcions, ha volgut explicar la situació actual de l'emergència habitacional de la ciutat per responsabilitat, han dit. El cas és que calculen que hi ha una dotzena de desnonaments setmanals, un fet agreujat per la manca de comunicació que hi ha amb els jutjats de Sabadell i pel fet que els habitatges d'emergència municipals estan ara com ara saturats. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Ho denunciava la plataforma d'afectats per la hipoteca fa unes setmanes i ho confirma l'Ajuntament. Els desnonaments a la ciutat van a l'alça i la situació d'emergència habitacional se situa a nivells superiors als de la crisi econòmica. Per aquest motiu, el regidor d'Acció Social en Funcions, Gabriel Fernández, assenyala que la situació és tan preocupant com el 2008.
Ja fa temps que estem advertint d'aquesta situació, que això començava a donar unes senyals molt preocupants que no fan tornar a la situació de precrisi. S'està gestant una nova crisi hipotecària en aquest país i la nostra ciutat no està al marge d'això, malauradament.
L'Ajuntament considera que en lloc de millorar les seves eines, cada vegada poden garantir menys el dret a l'habitatge dels ciutadans. Per posar unes dades, si l'any 2018 hi va haver 151 expedients per risc de pèrdua d'habitatge en règim de lloguer, els primers 5 mesos del 2019 n'hi ha hagut 109. Pel que fa a les hipoteques, el 2018 hi va haver 302 expedients, mentre que aquest any ja n'han obert 171. Però a part de les xifres, les condicions també han empitjorat aquest any. Per exemple, s'ha trencat la interlocució amb els jutjats de Sabadell. Glòria Rubio és la regidora d'habitatge en funcions.
Des de jutjats, haureu vist les últimes setmanes que també ja s'ha anat denunciant, no tenim interlocució des de jutjat, també s'han canviat els criteris per ordres de més amunt, i l'administració local no té interlocució amb l'administració de justícia. O sigui, això és el que està passant, eh? Estem parlant de dues administracions i efectivament està passant això. Ni des d'acció social ni des d'habitatge estem tenint interlocució amb el jutjat.
També han explicat que els desnonaments s'han normalitzat i que ja no surten als mitjans o la gent no els té presents. Un fet que se suma a l'increment dels desnonaments oberts, sense data fixa, que impedeix que l'administració pugui assessorar les famílies o que aquestes es puguin preparar per l'execució.
Més coses. Els taxistes de Sabadell lamenten que l'actual consistori no hagi tirat endavant la iniciativa per oferir el taxi de manera gratuïta a qualsevol persona, però sobretot dones que es poguessin sentir agredides. Asseguren que l'equip de govern havia donat el vistiplau a la proposta, però que encara no s'ha materialitzat. Fons municipals han explicat a aquesta emissora que el projecte està en marxa, però que s'ha aturat en tràmits administratius.
Els taxistes sabadellencs van presentar fa mesos a l'Ajuntament una iniciativa per lluitar contra les agressions sexuals a dones a la via pública. A través d'una enganxina que es col·locarà al vehicle sota el lema de Jo t'ajudo, els conductors atendran a les persones, especialment les dones, que se sentin insegures traslladant-les de forma gratuïta. Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi, assegura que els van presentar la proposta a l'Ajuntament i que els va agradar, però no s'ha desenvolupat.
No sé si és un tema econòmic, que no crec, perquè la inversió econòmica era ridícula, no? Unes enganxines i uns cartells, que si aquest era el problema, nosaltres ho haguéssim pagat nosaltres. A nosaltres el que ens interessava era la difusió de l'Ajuntament i que tot això portés el segell de l'Ajuntament com perquè sigués una mica més oficial, no?
Castillo remarca que la proposta ja estava molt avançada i que la intenció d'Elite Taxi és posar-la en marxa amb l'administració, però si no és possible, ho faran sols.
I al juny arriba amb la Festa Major de la Creu Alta.
Lluny, ben lluny de tot aquell temps, i ara no en queda gaire més.
El barri Tallaret celebra una festa amb més de 100 activitats que compta amb la col·laboració de gairebé una trentena d'entitats, entre elles Ràdio Sabadell, i la competició entre Llamps i Trons com a gran atractiu. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La festa segueix demà divendres amb el pregoner, el periodista Manolo Garrido, i una cercavila nocturna. Les nits musicals, però, les protagonitzaran noms locals com Melgio, Putoma o PD Magenta, i els lleidatans Coers. A Jordi Turguet, vocal de la sessió de Veïns de la Creu Alta, ha destacat la singularitat d'una festivitat que és patrimoni festiu de Catalunya.
La cultura popular catalana no falla mai, ja tradicional i sola, i després tenim tres o quatre cosetes que només fem nosaltres, o gairebé només fem nosaltres, que són el que acaba de sumar el fet de dir és que la Festa Major de la Creu Alta té, a més de més o menys gairebé de tot, aquella altra cosa que no fa ningú. Un exemple, la forma de fer el programa de Festa Major, normalment es fa una revisteta, no, nosaltres fem un diari.
Unes activitats pròpies com la cursa de carretons, un rondo dels Banyetes, que enguany compleixen 10 anys, o algunes novetats com la milla de la Creu Alta i una prova puntuable de Llamps i Trons que farà precisament aquesta casa, Ràdio Sabadell. El barri ja celebra activitats des de principis de setmana i estarà de festa fins diumenge, un dia en què precisament aquesta emissora tornarà a ser protagonista, ja que rebrà el Premi Diable d'Honor de 2019. Anna Fosc és la cap de colla.
Sí que s'ha interessat per la nostra colla, s'ha interessat per les activitats que fem, ens han convidat diverses vegades a participar a la ràdio i a més estem molt contents aquest any en el sentit del concurs. Quan vam participar en el concurs d'Enceses vam fer una prèvia i una post. Ens van felicitar per haver quedat tercers en el concurs, cosa que no han fet els altres mitjans de comunicació ni l'Ajuntament.
I un altre barri que està de festa és Can Rull. L'Associació Veïnal ha dissenyat un programa de festes per celebrar el carrer amb activitats com una paella popular i música en directe amb la Tuna Sabadellense, un coro rociero, les Habaneres o un concert del grup Los Quillos.
La majoria d'activitats es concentren a l'avinguda de Lluís Companys, que acollirà el dret de sortida amb una tabalada i el pregó a càrrec del president de la FAB, Manuel Navas. Un dels actes que concentrarà més gent serà la paella popular de diumenge, que però ja té tots els tiquets venuts. Ana Maria Huertas, vocal de l'Associació de Veïns, explica la novetat d'aquesta festa.
Como novedad tenemos que este año vamos a reconocer, a darles un regalito a aquellas parejas que celebran sus bodas de oro, sus 50 años de casados, que eso sí que es, vamos, años, ¿eh?
La Festa Major de Can Rull també inclou algunes activitats matinals, com un ball de sardanes, una exposició de pintura a l'oli, jocs pels més menuts o una festa de l'espuma diumenge al matí. El foc serà, però, el protagonista final de festa, amb una cercavila dels Sentinelles d'Arquemis.
I quan passa un minut de 3:15, és moment de repassar altres notícies en format més breu. La companyia d'aigües de Sabadell estrenarà un nou curs per reflexionar sobre l'ús responsable de l'aigua.
Sota el nom de Factor Blau, el curs es dirigeix a alumnes de tercer i quart d'ESO dels centres sabadellencs. Entre altres coses, vol fer reflexionar sobre l'alt consum de l'aigua, donar a conèixer el servei i dissenyar propostes per millorar l'ús de l'aigua a l'escola. Amb una durada de 20 hores, la iniciativa complementa les tres activitats del programa Educassa dirigit a estudiants de 3 a 14 anys.
La UAB impulsa un servei de psicologia obert a tota la ciutadania i que inclou l'atenció en psicogènere.
El servei, que ha obtingut el certificat de centre sanitari per part de la Generalitat, vol complementar l'oferta existent al territori. Compta amb una vintena de professionals de 8 unitats especialitzades en tractar trastorns relacionats amb el psicogènere, la psicologia forense, la imatge corporal, l'estrès i els trastorns de l'aprenentatge i del llenguatge.
I ara és moment per la plana cultural, perquè l'actor Joan Carreras serà el protagonista de Tots els dies són nits, el nou recital de poemes de Shakespeare d'Ilus Teatre.
Ets el meu pensament, com el menjar de la vida, o una dolça pluja damunt la terra estesa.
Aquest tipus d'espectacle arriba aquest vespre a les 9 a la seva cinquena edició, exhaurint gairebé tots els sonets que el geni anglès va compondre. 154 poemes que, per cert, ha traduït el mateix director del muntatge sabadellenc, Jordi Fiter.
Un Fiter que reconeix que aquestes obres ja s'han convertit en una tradició a la ciutat com a cloenda de la temporada estable de la Cava Orpí. Una oportunitat per escoltar com recita Joan Carreras, acompanyat de Marina Prades a la veu i Mateu Pere Miquel al piano. Una de les innovacions d'aquesta edició, com explica Fiter.
Deixarem de comptar amb el nostre equip més o menys fixe, que era per un cantó, l'Oriol Pedrós, a la guitarra, que ja forma un duet estable amb la Marina Prades, que és la cantant, no? I per l'altre també teníem com a director musical i una mica com a arranjador el Jan Fiter. O sigui, és un experiment que fem piano i veu, ells dos, la Marina Prades i el Mateu Pere Miquel. I, bueno, i l'altre dia que estàvem assajant, doncs estàvem tots dos molt contents, perquè és un color que no havíem donat encara.
L'espectacle serà avui a les 9 de la nit i encara es poden adquirir entrades a la web d'Ullo Promotors, responsables del muntatge al costat d'Ilus Teatre.
I ara fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. El rei Felip VI tancarà avui la ronda de contactes amb els partits amb representació al Congrés abans de designar un candidat a la investidura.
Avui ha estat el torn, entre d'altres, de la diputada de Junts, Laura Borràs, qui s'ha presentat davant del monarca com a altaveu dels polítics presos, pels quals ha dit que no renunciaran a l'acte. Borràs ha puntualitzat que el seu partit és un tema nuclear, a diferència del que va dir la consellera d'Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, d'Esquerra Republicana. Jordà va declarar que els polítics presos estaven condicionant de manera extrema el govern i que arribaria un moment en el que el tema s'havia d'aparcar.
I la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha tancat la porta avui a una reunió entre el president Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, tal com aquest últim havia demanat per carta. Li està demanant al president en funcions, que representa el poder executiu, seure a parlar del poder judicial. Això no passarà, no rebrà Torra, ha afegit Carmen Calvo en declaracions als periodistes en el marc d'una visita visitar a Móstoles. I en clau internacional, cadena perpètua per a l'infermer alemany considerat l'autor de 85 assassinats.
Nils Hoegel, de 42 anys, hauria acabat amb la vida de desenes de pacients subministrant-los medicaments ingressats en hospitals del nord del país. L'home que va perpetrar els abusos entre els anys 2000 i 2005 provocava parades cardiorrespiratòries a les víctimes per fer-se l'heroi reanimant-los després.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Abriu el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Astral Pool Natació Sabadell està molt a prop de tancar noves incorporacions per a l'equip masculí de cara a la pròxima temporada, després de les arribades de waterpolistes contrastats com Marco Abramovic o Edu Lorrio. Ara, a la direcció esportiva del club, vol rejuvenir la plantilla. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Segons la pàgina Mercato Waterpolo, l'Astral Pool incorporarà els germans Fran i Roberto Valera, Guido Poggi, Òscar Asensio i el porter Víctor Gracia. Ràdio Sabadell ha pogut confirmar aquest extrem, tot i que hi ha alguns noms que encara no estan tancats. D'aquesta llista, els més coneguts són Fran Valera i Òscar Asensio. El primer és un extrem de 20 anys del CNB amb facilitat per veure a porteria, mentre que el segon és un boia de només 18 anys que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Premat de la mà del Sant Andreu i també ho ha fet amb la selecció a la Lliga Mundial. Paral·lelament, l'Astral Pool també té encarrilat el fitxatge del boia nord-americà de 27 anys, Alex Obert.
I a l'equip femení, els despatxos de Calllong també es pentinen aquests dies al mercat internacional.
La intenció és signar dos fitxatges de renom per l'equip femení. A les últimes hores s'ha especulat amb la possibilitat que aquestes incorporacions arribin procedents de Grècia. Mentrestant, el gruix de la plantilla es troba concentrat a Sierra Nevada amb la selecció espanyola, on també hi són les tres jugadores que han abandonat l'Astral Pool: Bea Ortiz, Ani Espar i Paula Leitón. La boia Maika García lamenta especialment la deu d'aquesta darrera, ja que compartien posició a l'aigua.
Ara que també no tindré la Paula, que és la meva ajuda, no?, dins de l'equip, bueno, hauré d'entrenar més, posar-me més en forma, perquè potser haig de jugar més minuts pel tema de menys canvis, però ja veurem com acaba l'equip. És que depèn dels fitxatges finals que tinguem, ja prepararem la temporada que ve. Ara mateix, de moment, estic pensant en el Mundial de Corea i ja quan torni al setembre estaré 100% amb el club.
Recordem que l'Astral Pool femení també té tancat el fitxatge de l'esquerrana del Sant Andreu, Sílvia Morell, i s'ha de fer oficial en els pròxims dies.
Club Falcons comptarà amb l'equip tècnic més jove de tot Catalunya. Sara Ballester, de només 21 anys, agafa la direcció tècnica de l'entitat després de la destitució de Joan Nogueras a final d'abril. Una decisió motivada per les dificultats econòmiques que travessen a la Masia de Sant Oleguer i que posava punt final a una etapa de 7 anys.
Falcons ha apostat per gent de la casa com la major de les Ballester, 10 anys com a palista i 3 com a segona entrenadora del club. Tot i la seva joventut, considera que té l'experiència necessària per pilotar la nau.
L'afrontem amb molta, molta il·lusió. Potser és algo que ens ha vingut una mica a tots de nou, però jo no tinc cap dubte de que portem treballant en uns projectes que seguirem treballant endavant. Evidentment, cadascú treballa a la seva manera i jo sé que bueno, costa confiar en els joves, però crec que amb el que he après durant tota la meva carrera esportiva i també com a entrenadora ho podrem tirar endavant.
Recordem que Sara Ballester va acabar la temporada aconseguint l'ascens a divisió d'honor amb el femení, una plaça que Falcons es podria acabar venent per aixugar el deute de l'entitat. Ballester estarà acompanyada de Guillem Cairó, de només 19 anys, mentre que l'equip tècnic el completarà com a ajudant Miquel Muñoz, jugador de 21 anys del Primera Nacional.
El futbol sala Sabadell femení, d'altra banda, prepara un projecte ambiciós per recuperar la categoria com més aviat millor. Un únic gol va privar les arlequinades de salvar-se a segona divisió a la darrera jornada i ara esperen que el seu pas per la divisió d'honor catalana duri un sol any.
El tècnic del futbol sala Sabadell femení, Marc Muñoz, ha admès que encara es troben en negociacions amb les jugadores, però confia a mantenir el bloc de la temporada passada.
Es vol fer un equip competitiu, un equip per tornar a lluitar per l'ascens, per on creiem que hauríem d'estar. I bé, aquest és l'objectiu, intentar mantenir el bloc d'aquest any, intentar fer algun fitxatge i lluitar l'any que ve per estar a dalt.
Un Marc Muñoz que té encaminada la seva continuïtat a l'entitat després de 3 anys a la banqueta. Recordem que el descens del primer equip del futbol sala Sabadell femení ha provocat que, de retruc, el filial no hagi pogut pujar, tot i proclamar-se campió del seu grup de primera catalana.
I un campus de futbol destinat exclusivament a persones amb diversitat funcional i intel·lectual. Aquest és el campus Campions, que a principi de juliol arriba a les instal·lacions d'Olímpia. L'exarlequinati resident a Sabadell, Lucas Viale, n'és l'ideòleg.
L'objectiu és utilitzar el futbol com una eina d'inclusió i, de fet, es busca la integració total. Un exemple és el menjar que oferirà Fupar, on també treballen persones amb diversitat funcional. Viale explica d'on va sorgir la idea, ara acollida sota el paraigua de la Federació Catalana.
Es un proyecto que, bueno, que he estado trabajando en él mucho tiempo. Fui a Federación y con Fundación de la Federación Catalana les expuse mi proyecto y, bueno, la verdad que quedaron encantados con la propuesta. La problemática del verano es que, bueno, que cualquier chico se apunta a un campus de fútbol, disfruta de fútbol durante un mes. Este colectivo de personas de diversidad funcional, pues, no tienen las mismas oportunidades. Y creo que, bueno, que es súper importante la igualdad. Y bueno, es un proyecto, la verdad, que a mí me apasiona muchísimo.
El Campus Campions tindrà lloc a Olímpia de l'1 al 6 de juliol, de 9 del matí a 5:45 de la tarda, i compta amb 56 places d'entre 12 i 50 anys. A banda de Lucas Viale, que dirigirà el campus, l'equip de treball el formen persones com el coordinador José Manuel Viale, Eloi Fontanella, Manel Gómez o Eva Olid.
I un altre campus que s'estrenarà aquest estiu a Sabadell és el que organitza el futbolista del Córdoba, Àlex Carbonell. Les instal·lacions del Cercle Sabadellès l'acolliran del 25 de juny al 5 de juliol.
Carbonell ha aprofitat els seus 20 amb l'entitat de la carretera de Bellaterra per organitzar-hi aquesta primera edició abans de vestir la samarreta del Córdoba i el Reus a segona i d'entrar en el seu dia a l'escola del Barça. El bellaterrenc va donar les seves primeres puntades al Cercle. És per això que no ha dubtat estrenar el seu campus a casa.
Per mi era una prioritat, no? Jo tenia la intenció de fer un campus i quan va sorgir la possibilitat de fer-ho al Cercle, doncs no ho vaig pensar, perquè tinc ganes de fer alguna cosa on jo m'hi senti molt identificat i crec que el Cercle és la millor forma, ja que, com he dit abans, tota la meva família doncs, és soci, jo de ben petit passava tots els diumenges allà i bé, em sento molt, molt identificat.
El campus Àlex Carbonell està destinat a nens i nenes d'entre 5 i 14 anys i el topall és de 30 inscrits per setmana. El preu comprèn des dels 100 euros als 400 en funció dels dies i els horaris escollits.
I la recta final del Notícies Migdia avui la dediquem a repassar les informacions esportives en format més breu. I comencem parlant de Neymar, que es baixa d'última hora per a la Copa Amèrica.
El davanter del PSG ha patit un trencament parcial dels lligaments del turmell en l'amistós que ha disputat aquesta matinada al Brasil contra Qatar i que ha acabat en victòria de la Canarinha per 2-0. Recordem que la Copa Amèrica ha de començar al País Carioca el pròxim 14 de juny.
Els Raptors recuperen el factor pista a la final de l'NBA.
Toronto s'ha imposat a la pista dels Warriors per 109-123. L'equip de Marc Gasol, que avui ha fet 17 punts i 7 rebots, ha aprofitat les absències a Golden State de Kevin Durant i Klay Thompson per agafar avantatge i dominar novament la sèrie per 2-1.
I avui comença la final a 8 de la Champions masculina de waterpolo a Hannover.
L'Atlètic Barceloneta debuta a partir de 6:45 de la tarda contra l'Sport Management italià i en cas d'accedir a les semifinals es veuria les cares amb el guanyador del Lluc Dubrovnik, Ferencváros. El conjunt mariner aspira a revalidar el títol guanyat l'any 2014.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem! Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.